Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Valorada en 179 euros amb 99. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't de regal l'aspiradora més lleugera i compacta de Rowenta per arribar a tots els racons. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'una casa més neta amb La Vanguardia i Rowenta.
RAC 1. Tots som 1.
Amb Dani Aguilar.
Les 11, bona nit, canvi de paper, estem ja de Tu diràs. Per rematar aquest dissabte 15 d'abril del 2023, això ja fa baixada, anem aixugant partits i jornades al calendari de la primera divisió masculina de futbol. Quan acabi aquest cap de setmana en quedaran 9. Encara amb molt en joc, malgrat que hi ha una de les lluites que està clara. Esperem-ho, si el Barça no s'equivoca molt, hauria d'acabar guanyant la Lliga, tot i que avui Damià López, al Real Madrid, ha fet la feina a Cádiz, vaja, però d'una manera absolutament tranquil·la i jo crec que sobretot al tram final sense despentinar-se pràcticament.
Sí, 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 victòria aclaparadora del Madrid, 0-2 al nou Mirandilla de Cádiz, gols de Nacho i d'Asensio, els dos a la segona part, al tram final. Ens esperàvem un bunyol de partit, un d'aquests partits mandra, sí, amb la Lliga ja perduda, d'aquests partits que ningú vol jugar enmig d'una eliminatòria decisiva de Champions, però la veritat, hem de dir, el Madrid ha fet un molt bon partit, ha anat a per la victòria, ha sortit valent amb un 11 ofensiu contra un Cádiz, a més, ja ho sabem, de Sergio, que s'ha tirat molt enrere, que li ha cedit la possessió de la pilota, i si el resultat és 0-2, és en part doncs per un miracle futbolístic, pel desencert dels jugadors del Madrid i per l'encert d'un convidat sorpresa, de David Gil, aquest porter que està jugant aquests partits, que avui ha fet una de les actuacions de la seva vida. També tampoc ha estat el dia de Benzema. En definitiva, el Madrid avui podia haver golejat. Per uns instants ha fet la sensació que perillava la victòria, perquè ha entrat al minut 70, el resultat era d'empat a 0, però li ha caigut una pilota a la frontal de l'àrea a Nacho, que ha connectat un bon llançament molt ajustat a la dreta de la porteria de David Gil. A continuació, amb el Cádiz ja tocat, ha muntat una contra el Madrid, culminada per Asensio. Quin xut que té Asensio.
Sí, noi.
0-2, i al final doncs ja el Cádiz no ha pogut. Victòria justa, que en aquest cas doncs és bona pel Madrid i bona també per l'Espanyol.
Una de les principals notícies, per cert, al final del partit, que hi ha hagut aquesta picabaralla entre Alcaraz i Rüdiger, i vaja, hi ha algun grapat de jugadors. Veurem què diu l'acte a l'àrbitre, perquè anava cap a túnel de vestidors. Veurem si hi ha alguna expulsió, alguna situació que haguem de repassar. Evidentment, quan hi hagi l'acte del partit, us ho farem saber. I vaja, jo crec que ara tot ens porta a la mateixa direcció, malauradament, arran del cas de Valverde. No cal fer-ne broma, però evidentment tothom, jo crec que poc o molt, porta cap a la mateixa direcció. En qualsevol cas, els blancs, que se situen a 10 punts del Barça, un Barça que visita demà el Getafe a un quart de 5 i lluny d'especular, Xavi té clar el full de ruta.
Jugaran els que considerem més importants o que estiguin en millor moment. Diria que no és moment de masses proves, és moment d'aconseguir aquest títol.
Això, la lluita pel títol a baix, és on tenim el patiment. Jornada nefasta fins al moment per a l'Espanyol. Ha perdut 3-1 davant del Betis, i abans el Valladolid ha protagonitzat un d'aquells resultats de final de temporada que tan mal fan i que poca gent entén. Ha guanyat 1-2 al camp del Villarreal. Per tant, l'Espanyol es manté penúltima, 3 de la permanència, però el que és pitjor, pot veure com s'allunya aquesta permanència en funció dels resultats. Segueixen les urgències, tot i que en algunes fases del partit hi ha hagut una petita millora al joc, però en qualsevol cas la situació és crítica. Després truquem a Sevilla amb en Joan Camí. Ha estat una intensa tarda de futbol, també hem viscut la victòria de l'Atlètic Club al duel basc contra la Reial Societat 2-0, i també resultats importants, Miquel Agut, en el futbol internacional, començant per Anglaterra.
Això és correcte, Daniel Aguilar, perquè el Chelsea, rival del Madrid el dimarts, resulta que ha perdut contra el Brighton per 1-2. Un Chelsea, sí, amb molts suplents, però que ha ofert una imatge desastrosa en el partit d'avui, un dia més, i accelera al davant el del Brighton, que diu Guardiola que és l'equip que fa la millor sortida de pilota del món. L'equip de Guardiola, ara que en parlem, s'ha imposat el Leicester per 3-1 en mitja hora amb un de Stones i dos de Haaland, un dels quals de penal ha resolt el partit contra el Leicester, que continua en descens. Haaland ha fet 32 gols a la Premier aquesta temporada. És a només dos d'igualar el rècord golejador en una lliga anglesa en una temporada. Demà juga l'Arsenal al camp del West Ham. A les dues, de moment, l'Arsenal té 3 punts més que el City a l'espera d'aquest partit de demà. A França s'ha acabat fa molt pocs minuts el PSG 3, Lens 1, un partit en el qual s'ha tornat a xiular Leo Messi quan se n'anunciava el nom abans del començament del partit. Messi ha fet un golaç en combinació amb Mbappé.
Que el segueixin xiulant.
I Mbappé ha fet els altres dos. Per cert, amb 10 des de molt aviat al Lens per una targeta vermella claríssima que evidentment ha condicionat el partit. Ara el PSG té 9 punts més que el Lens i està a l'espera del que faci l'Olympique de Marsella en la jornada de demà. I a Alemanya, taquicàrdia absoluta avui. 1-1 Bayern Hoffenheim, alineació molt titular de l'equip de Tuchel, i 3-3 entre l'Stuttgart i el Borussia Dortmund. Si el Dortmund guanyava, es col·locava el líder. Anava 0-2 contra 10. Ha fet el 2-3 al minut 93 i li han fet l'empat a 3 al 97. Ara el Bayern manté els dos punts de coll sobre el Dortmund quan queden 6 jornades. A Itàlia han jugat tots els de la Champions. Bologna 1, Milan 1, Nàpols 0, Verona 0, Inter 0, Monza 1, i el Nàpols és líder amb 14 punts més que la Lazio, segona classificada. I acabo amb una pinzellada portuguesa molt ràpida. Continua de dol en Joan Camí, perquè encadena, vaja, és baixa do carro en Joan Camí, ja ho vam comentar l'altre dia a la Champions, però encadena una nova derrota al Benfica, que amb la victòria momentània del Porto contra el Santa Clara té només 4 punts d'avantatge sobre el Porto quan queden 6 jornades.
Tot això ha passat avui, que no és poc. Per cert, en Miquel, que demà ens explicarà l'altre partit destacat més enllà del Barça a la primera divisió masculina a l'hora de dinar, Girona a ells. Després, de fet, trucarem un exentrenador de tots els equips, Pablo Machín. I si la primera divisió masculina tenim el títol a prop, a la femenina es pot decidir ja demà. El Barça ha guanyat l'Atlètic de Madrid 4-0, i demà el Madrid no guanya contra el Betis, serà campió matemàtica. La vuitena lliga, quarta de seguida. Per cert, la polèmica l'hem tingut a Sant Joan d'Espí, Levante, Les Planes ha perdut 2-3 amb un penal molt discutit en contra al descompte. A més, moltíssima teca fora del futbol. Motor Bañaya acaba de guanyar la tercera cursa sprint de la temporada, el Gran Premi de les Amèriques. Bàsquet, la penya pallissat al Girona. Demà tenim clàssic a l'ACB. A la Lliga Femenina ja tenim quarts definits amb un duel català, un i Girona-Barça Sant Feliuenc. El Cadí es veurà les cares amb el Perfumeries. Tenis, han arrencat les prèvies del trofeu Comte de Godó, avui que hem sentit ja el cap de cartell Carlos Alcaraz, i moltes coses més fins la una de la matinada. Abans, però, cap a Cadis falta gent. El Real Madrid ha fet la feina.
Tu diràs. Amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Roger, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, Marc Cornet, bona nit.
Què tal, bona nit.
I hola, Ferran Correas, bona nit.
Hola, bona nit.
No ens vam veure la setmana passada, Correas, eh?
Estàvem de processó.
Molt bé. Va anar bé la processó, sí?
Sí,
sempre. Com sempre, eh? Molt bé, fantàstic. No et preguntaré de què va anar la processó. No.
La podem imaginar.
Exacte.
Queda molt lluny la Setmana Santa,
sí,
ja, no?
Sí, no, és veritat.
Sembla que hagi estat fa mesos, gairebé,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí. El Via Crucis de Correas, eh? Com deu ser el Via Crucis de Correas. Sí, sí.
El Via Crucis també hi ha un...
Alguna cosa així.
Dissabte, no... Vaig passar bé al futbol.
Molt bé, fantàstic.
Ja, és un bon dia, Crucis.
Per Setmana Santa s'ha de fer això, exacte. A veure...
Sembla, perdona, que ara, a falta de confirmació de l'acte, sí, la picabaralla hauria estat perquè Rüdiger li havia promès la samarreta a algun aficionat i ha anat a donar-li, i això ens és els ànims dels aficionats que també hi havia per aquells voltants, i això ens és la situació, i el Caraz s'ha ficat per allà, i aleshores a falta de saber què és el que s'han dit, quines han estat les paraules exactes, però tot neix de que Rüdiger hi anava sense samarreta. samarreta i anava a donar-li a un aficionat.
Val, molt bé.
Aquesta és l'arrel del, vale. De la situació del conflicte.
A veure què diu l'acte i a veure si això també, evidentment...
Pot haver-hi sorpreses.
Exacte, pot haver-hi sorpreses i a veure si això és punible o no. Del partit del Madrid, ho deia en Dami, déu-n'hi-do, tenint en compte aquest, que tots ens esperàvem que fos un pastís descomunal, doncs el Madrid encara hi ha anat una mica, malgrat que ha set un pèl de pastís, però hi ha anat una mica al Madrid, no, Marc?
Jo crec que ha sigut un dels millors partits del Madrid de Lliga de les darreres setmanes, i el Dami, que ho sap perquè els veu pràcticament tots, segur que estarà bastant d'acord. Rodrigo, jo crec que ha demostrat que si Vinícius no juga per l'esquerra, el Real Madrid té un recanvi de garanties, perquè el partit de Rodrigo avui m'ha semblat descomunal.
Sí.
No he entès la titularitat de Benzema, o només la pots entendre tenint en compte que no té un recanvi d'un nou en aquest sentit Ancelotti, perquè malgrat tinguis el 2-0 de l'anada la propera setmana, no deixes de jugar-te el futur de la Champions dimarts a Stamford Bridge. Mm. Per tant, jo m'esperava fins i tot la rotació de Benzema, o sigui, la resta de jugadors, jo crec que només hi havia un titular per línia, és a dir, hi havia Militao, hi havia Courtois, al mig del camp hi havia Fede Valverde, a dalt doncs hi havia tant Rodrigo com Benzema, que van ser titulars al partit del Santiago Bernabéu. A mi m'ha sorprès això. De totes maneres, el Madrid jo crec que ha demostrat que en aquest tram de la temporada, és a dir, quan comencem a... després de Setmana Santa, estan a to. Clar, i avui ho han demostrat claríssimament.
És que comença ara els mesos del Madrid.
Exacte.
I el Madrid, la Lliga durant l'any va fent, si guanya bé i va tirant fins al final i pot lluitar per la Lliga bé, però si té la Champions, ells ja saben que la Lliga els és igual. I ara que veuen que ja la Champions ja comença a jugar-se cada dia cosetes, pues saben que la Lliga també necessiten donar la seva millor versió per arribar al partit de Champions amb més confiança, i avui ho hem vist. Avui ja vam veure l'altre dia també el partit d'anada, avui veus contra Cádiz, que fan un molt bon partit, i tot és una preparació perquè el dimarts, em sembla que és, no?
Sí,
per rematar-ho el dimarts ja i classificar-se per la següent ronda.
Jo, això que deies de Benzema em sembla interessant, Marc, no sé si respon fins i tot al fet de dir... deixem-nos anar, però entre poc i massa. Vull dir, saps allò de dir, la setmana passada ja vam llepar amb Villarreal, tothom sap que el Madrid està absolutament enfocat i destinat a la Champions, però tampoc podem anar posant en perill, per exemple, la segona plaça. Perquè en funció de si anés perdent, ho hem comentat, Dami, si el Madrid se seguia deixant punts i l'Atlético anar guanyant, ara mateix l'Atlético és a 5 punts, però demà podria haver hagut alguna sorpresa en aquest sentit.
Sí, jo més que la titularitat, el que em sorprèn de Benzema és que ha jugat tot el partit.
Sí, això és que és veritat.
Ha jugat tot el partit, perquè al final pots fer els canvis una mica abans, però en aquest tipus de situacions també és veritat que són situacions que parlen els entrenadors amb els jugadors, i és possible que Benzema, que ara venia de...
necessita minuts de qualitat,
que,
no?
Sí, que venia de no jugar, que venia de...
I que regulen els cracs, se saben regular dins del terreny de joc.
Sí, que ell ve d'una inactivitat, doncs és molt probable que això neixi d'una conversa entre Ancelotti i Benzema, i que ells parlin, doncs, que per ara poder afrontar aquest tram de la temporada, potser ara ell jugarà a Londres i descansarà contra el Chelsea, segur, perquè després tenen la final de Copa, tenen aquesta semifinal contra el Manchester City, i estic totalment d'acord amb el que diu el Marc, que fins ara consideràvem a Rodrigo, jo crec, el jugador número 12 del Madrid, i això ha deixat de ser així. Hi ha un enamorament total i absolut d'Ancelotti cap a Rodrigo, i jo crec que citarà el futbol aquest jugador. És diferent a Vinícius, és com més subtil.
Sí, jo el fitxaria. Jo a Vinícius no el fitxaria. Home, a Rodrigo el fitxaria.
Bueno, aquest seria un debat de qui fitxaries, Vinícius o a Rodrigo. Malauradament crec
és molt més que Vinícius.
I crec que cap és fitxable ara
mateix. No, per favor, no, només faltava això.
És més difícil fitxar Rodrigo que Mbappé ara mateix, et diria, però realment avui no hi havia pràcticament cap situació en la que Rodrigo se li pogués prendre la pilota. Era increïble. I quan diem que avui el Madrid ha pogut golejar és gràcies sobretot a l'origen de les jugades de Rodrigo. Hi ha moltes vegades que pensem que abans un partit gran Rodrigo no jugarà perquè ha jugat tot el partit, però després Ancelotti el continua posant perquè és molt desequilibrant.
Sí, Rodrigo, jo crec que la qüestió que té és que viu aclaparat per la llum de Vinícius. I és com diu el Dami, és més subtil, no és tan... més enllà de tot el protagonisme que té Vinícius de qüestions extraesportives, que vulguis que no, fa que soni més. Però vaja, és un tros de jugador, jo crec que a poc ho estava mostrant. Ferran, no fitxaries, Rodrigo?
No, ni a Rodrigo ni a Vinícius.
Val, molt bé.
No, a mi del Madrid, realment, aquesta temporada només m'interessen ja dos partits, que són... dos que jugarà contra el City. Ja no m'interessa res més. La Lliga la tenen perduda.
I l'Osasuna no confia.
I la final de Copa, no?
La final de Copa...
No, però, què vol dir? Osasuna? Per què això?
Te'ls acabes de carregar, totalment.
La tenen guanyada. No. Home, A veure, jugaran contra el Chelsea també i ja no m'interessa perquè sé que guanyaran.
Sí, avui el Chelsea, Miquel, això van caigut al lliure,
eh? Bé, el Chelsea és un equip que...
Espera't, ara.
Dic que el Chelsea és un equip que té molt bons jugadors, ho sap tothom, però no té un equip, i avui el Brighton, que sí que és un equip, l'ha superat. Sí, el Chelsea ha jugat amb molts suplents per guardar-se jugadors importants pel partit de tornada contra el Madrid, però el problema és que tu pots tenir les teves ocasions i tu pots tenir les teves jugades, però després no tens una estructura d'equip per aguantar un rival com el Madrid, no el tens, o sigui, ja m'ho semblava abans del partit d'anada i després del partit d'anada i dels partits d'aquest cap de setmana a la Lliga del Chelsea i del Madrid, encara em sembla o em semblaria més un miracle però dels grossos que el Madrid no passés a les semifinals de la Lliga de Campions, no pel Madrid, sinó perquè el rival em sembla que és un rival que tu veus els noms i dius, ostres, són un equip boníssim, però esclar, és que no hi ha equip allà al darrere, no hi ha equip, defensen per acumulació, és un equip desorientat...
De fet, és un equip en general per acumulació. Vull dir, és un concepte per acumulació de calés, de talent i també de desgavell.
Un entrenador
dolent, que l'altre dia al Bernabéu es deixa a la banqueta Havertz, que és el millor davanter que tenen.
No, però és que a més dolent perquè, per exemple, l'han fet fora de l'Everton per mals resultats aquesta temporada, però com que és una llegenda. Que és, a mi és una paraula que em comença a fer una mica de ràbia, perquè al final...
Koeman també era una llegenda del Barça, eh?
Mira.
Qui?
Koeman també era una llegenda del Barça, i això no és símptoma... Fixa que el procés del Chelsea i del Bayern és paral·lel, és a dir, han canviat l'entrenador en el pitjor moment de la temporada, quan s'havien de decidir, sobretot el Bayern, fins i tot més, i a cap dels dos els està sortint bé, perquè el Bayern avui ha tingut la sort del Dortmund, però el Bayern no està bé. L'altre dia, al principi de la segona part contra el City, però el City jo crec que va ser molt superior al...
destacat com va començar amb aquella golejada contra el Borussia, que després tampoc va acabar en tan gran golejada.
Eliminat de Copa, també, de la Copa.
No, i avui empatat a un contra el Hoffenheim, que és un equip de zona mitjana baixa, té el problema el Sarau de Mané i Sané, o sigui, no està en un bon moment. Però, tornant al Chelsea, al final has prescindit d'un entrenador que sí que tenia problemes allà dins, però que li has donat mitja temporada i has anat a buscar algú per parar el cop, que és una llegenda. Segurament, tinguessis un entrenador amb cara i ulls, potser no seria un equip brillant, però seria un equip endreçat. Però és que ara mateix no és ni brillant ni endreçat. Avui ha marcat de rebot un gol de Gallagher. En fi, és un equip desastrós que, vaja, mira el que no sigui. Una victòria del Madrid a la tornada.
La temporada que ve no estarà a Europa.
No, i que ara mateix està, no sé si és, ara parlo de memòria, però crec que són 17 o 20 punts de zona Champions a Anglaterra.
Sí, sí. A confiar en el Manchester, no? Confiar en el City.
Confiem. A veure, si hi ha un equip en el que es pot confiar és el Manchester City.
Per això t'ho dic. Aquest any molt. Sí, ja hi confiava la temporada passada, crec que va ser una cosa paranormal el que va passar.
Sí, però no anem per aquest camí.
Rodrigo, però no
fitxaries. No anem per aquest camí, perquè és que estem tornant a...
I Mendy.
I Grealish.
Perquè la de Grealish, que
trobes... Sí, però a mi em fa molta gràcia una cosa.
Ara, també et dic una cosa.
No. Aquell tranquil, que fixa't, eh?
Però hi ha una diferència.
Haaland.
Erling Haaland.
És que aquest tio
no fallarà el que va fallar Grealish.
Bueno.
No, una cosa. No vull crear hype, eh? Però vull dir que a mi el que em fa molta gràcia és que a principi de temporada dèiem, no, aquest any no ho tornarà a fer, és impossible, l'any passat van fer PSG, Chelsea, sí. City, Liverpool, estan a semifinal. Sí, és que han passat ja vuitens i quarts, i ara ja posem tota la fe, ens aferrem a un equip, a un jugador que ja veurem com arriba en aquell moment, perquè el Madrid sempre té aquesta sort, però és que quan passin al City ja qui li toca.
Allà és el que deia abans.
Ens aferrem a un equip.
Si passa al City són campions, per això t'he dit que només t'interessa un equip.
O sigui, de tots els equips que juguen, de tots els equips que juguen la Champions, ens queda un només. Bueno, sí, però, la situació.
Però ens queda a l'un.
És així.
Va ser eliminat que al final el com en aquest cas no importa tant, perquè qui passa és qui passa i guanya qui guanya. Però és una eliminatòria que en el 99% de casos guanya un equip. En aquest 1% el va guanyar el Madrid i va ser finalment el campió. Però jo crec que això no li passarà sempre. I si ara estiguéssim veient que pel que fos el Bayern de Múnich estigués per davant del City, diríem, ostres, és que clar, és que a més ara el City aquesta temporada, si estigués bé, ara li tocarà el Bayern, que està amb Mané, que ara amb el canvi d'entrenador, ja veuràs tu. Jo crec que si hi ha algú que el podia...
Encara,
que, sí, que però vaja... No, queda un partit,
però... Que no,
Jo veig, l'altre dia mirava, dels 46 partits que ha jugat el City aquesta temporada, sí, sí. En cap d'ells hi ha hagut un resultat que el pogués deixar fora d'aquesta eliminatòria.
Vinga.
I el Bayern, històricament...
Ho estem deixant tot,
sí,
ja.
Sí, de veritat. Jo
ho deixaria aquí. Jo feia amb el pronòstic amb en Molló de les transmissions de la Champions, Champions a RAC1,
sí.
Deia, ostres, ho havíem comentat, Daniel, a la redacció, hi ha d'haver alguna sorpresa perquè estem posant-ho tot com molt...
Com
molt raonable, sí, però clar, però la sorpresa hi va ser per l'altra part del quadre.
Sí, els italians, sí.
Clar.
En fi, això serà dimarts, exacte. Dimarts i dimecres, que tot vagi bé a Munic, no?
Molt bonic,
exacte. 20 minuts per sobre de les 11.
Perdona, ara que parles de l'altra part del quadre, amb una mica de sort el Barça podria estar a semifinals.
No, clar, sí, clar.
Tothom pensa en l'Inter, no? Sí.
Ja, bueno, però també us dic, Europa League tampoc ha passat al Barça, eh?
No.
Vale.
No, però també és veritat que va trobar-se aquí a l'altre Barça.
No, però és que a més,
les metatartúlies, aquestes, les retrotartúlies...
Però es va trobar, a més...
Que Sevilla t'ha fet millor resultat a Old Trafford.
Que ja el donem al Barça, que si hagués passat contra l'Inter, potser a la primera eliminatòria no hagués passat.
Com ha fet el Sevilla el millor resultat? Amb dos autogols, el temps afegit, vull dir...
Bueno,
sí,
però... Ens haguéssim
algú de Madrid. Bueno, clar, però vull dir que en el Barça va fer un gol, com a mínim va fer un gol, el va fer ell. Si el Sevilla no hagués tingut la sort que es fan dos autogols, el Sevilla va d'aquell partit 2-0 i llavors el discurs seria un altre.
La sort l'has de buscar, també.
Home, sí, però jo no crec que el Barça no la busqués, que al Barça li arriba el que li arriba. En tot cas, també és veritat que tu trobes...
Bueno, el Barça no està ni a semifinals de Champions ni d'Europa League, per tant...
Tu trobes el Manchester United en el...
Ja que tenim un rebut més blaugrana que així.
Quan vulguis parlem del Girona. Però
després havíem de parlar del Girona, però ja se m'està anant de temps.
Però el que vull dir és que el Manchester United, quan juga contra el Barça, està, com diria en Dami, en el hype de la temporada.
Sí.
És el millor moment. Ara l'altre dia se li lesionen els dos centrals pel que queda de temporada i es fan dos autogols. Això en aquell moment no passava. Vull dir, bueno, doncs, tu vas estar 2-1, el Sevilla queda 2-2, però vull dir que hi ha un discurs com molt resultatista amb el qual jo no hi estic d'acord.
Amb això, amb una cosa que deia, que diu l'Albert, i si voleu per acabar, ja no parlo de sort, sinó de potser sort, jo diria que no és sort, és preparació.
El
Real Madrid arriba a aquesta part de la temporada perfecta, amb Mendy lesionat. El Barça arriba a aquesta part de la temporada, que al final tampoc s'està jugant tant, perquè la Lliga la té guanyada i no està a Europa, però sí que li ha influït a la Copa,
sí.
Amb quatre tios claus. I el Barça, no sé, crec que és l'únic equip del món que les lesions musculars duren 3 mesos.
Sí.
No, jo, Dani, per acabar, és veritat el que diu el Miquel, que en futbol tot ho analitzem a partir del resultat, perquè ara mateix estem dient que el Cádiz ha fet un partit digne, però si no és pel seu porter, el Madrid avui guanya 0-7, sense cap mena de dubte, i no diríem que el Cádiz ha fet un partit digne, diríem que avui s'ha genollat davant d'un Madrid que ha passat com un ciclón, però no Mirandilla. I tot és el resultat, al final.
Sí, sí,
al final
tot
depèn.
Quan ho mires no sembla que sigui tan contundent. Qualsevol novetat de l'acte, Dami,
sí, estem pendents perquè
ho fem saber.
És important.
22 minuts per sobre de les 11. Una pausa i anem cap a les notícies no tan divertides, que l'Espanyol ho estava sent molt malament.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
La cançó d'aquesta setmana és un dels grans clàssics de Bruce Springsteen, Bobby Jean. En coneixeu la història? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més 1.
Bona nit. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
18.206, 18206, de la sèrie 32032.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu revertint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Cinc minuts i dos quarts de 12 amb en Marc Cornel, Albert Roger, amb Ferran Correas. Per cert, ha sortit l'acte. No hi ha res d'aquest Cadis-Madrid. No hi ha res, no reflecteix res anòmal l'àrbitre. Per tant, de tota aquesta picabaralla, imaginem que tot haurà acabat, vaja, amb certa pau. Hem parlat del resultat del Real Madrid, un dels partits destacats de la jornada, tot i que, malauradament, abans hem viscut, insistim, un dels altres resultats del cap de setmana, i no és bo. L'Espanyol ha perdut 3-1 al camp del Betis i segueix caient.
El partit al Villamarín, no val el gol de Braithwaite, segon, com deia en Xavi, que li anulen de manera consecutiva en les dues últimes jornades al davanter danès. Betis 3, Espanyol 1.
Així explicava l'Edu de Batlle, la derrota avui de l'Espanyol, una nova derrota dolorosa, tornant de Sevilla en Joan Camiola. Joan, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Malgrat les primeres sensacions que semblaven bones de joc i que per fi sembla que el segell de Luis García doncs es demostra una mica en el joc, avui de nou una patacada que més, combinat amb el resultat del Valladolid, fa que sigui una molt mala jornada.
Sí, una llàstima, perquè avui crec que hem vist un Espanyol amb molt bones sensacions per moments, especialment a la primera mitja hora de partit, i després d'encaixar el 2-0, quan ha intentat remuntar posant-se 2-1 i estan a punt d'empatar el partit. Ens van agradar moltes coses la setmana passada, avui encara ens han agradat més, però evidentment l'Espanyol encara està lluny de poder competir els punts. Precisament una de les coses que ha trobat a faltar Luis García ha estat aquesta falta d'encert en els millors moments de l'Espanyol.
No hemos tenido ese acierto para poder conseguirlo y a partir de ahí, pues bueno, ellos te han hecho ese gol y nosotros los golpes emocionales los acusamos bastante, evidentemente por la situación. Y estaba, yo creo, muchísimo más cerca ese 2-2 que el 3-1, como se ha sido al final.
Tot això passa per seguir millorant. Són només 10 sessions d'entrenament les que porta Luis García, i és cert que ja comencem a veure coses que se li reconeixen en aquest equip, sí. Però evidentment encara el marge de millora és molt ampli.
Ha sido una pena porque creo que los jugadores han dejado absolutamente todo, han hecho un esfuerzo tremendo con unas ganas y un coraje brutal, pero no nos ha dado. Tenemos que seguir mejorando y tenemos que seguir trabajando para conseguir los puntos y los resultados que necesitamos. Pero estamos fuertes y el equipo ahora evidentemente está dolido, pero estamos fuertes a nivel mental porque sabemos que el camino va a ser largo, pero que estoy convencido de que se va a conseguir el objetivo.
Doncs l'Espanyol, i aquestes són les paraules de Luis García, que es manté penúltim i que, insistim, encara es pot distanciar una mica més del descens, en qualsevol cas. Partit absolutament vital la setmana que ve. Joan, bona tornada, una abraçada.
Bona nit, gràcies.
L'Edu de Batlle i el Dani Solsona, el gran Dani Solsona, que avui ha anat a Sevilla, no ha pogut ser talismà. Però és que està la cosa peluda. I és el que comentàvem ara durant la publicitat. És que hi havia una bala, que era la bala emotiva, emocional de l'entrenador. No dic que l'hagi gastat, perquè a mi em fa l'efecte que tendim a cremar toro molt ràpid, però està costant molt, està costant molt d'arrencar.
És que el problema és que quan comences amb un nou entrenador i els dos primers partits són dos derrotes, encara que il·lusioni molt l'entrenador i que el projecte sigui molt ambiciós i que pugui ser molt bo a llarg termini, ja ho parlàvem, és que Espanyol ara no necessita un projecte a llarg termini, necessita curt, és a dir, necessita guanyar com sigui, no cal jugar bé, perquè avui perds, però ha jugat bé, diguéssim. Almenys has intentat proposar una miqueta de futbol, però és que ja estem veient que en aquesta lliga lo de proposar futbol o no tampoc és important, perquè al final el cas de treure és resultats. Sap greu, perquè al final Lluís García, el sents a l'escoltes a la premsa i el veus, pues que no va estar passant bé, perquè ell aquesta oportunitat ja fa temps que l'esperava i clar, li arriba en un moment que has de decidir si sí o si no, ara ho comentàvem. Potser no era el perfil adient perquè n'hi havia...
El mateix que han comentat des del principi de la seva etapa. Quin és el problema? Que per aquells que justificaven la tesi de ara no necessites un entrenador de projecte, sinó un entrenador d'immediatesa, se'ls està donant...
És que jo a Lluís García, jo l'he seguit a l'Adam, i a l'Adam li passava, perquè clar, ell agafava el juvenil de l'Adam, per tant li arribaven els jugadors de tercer any, un equip nou cada temporada. I els primers partits... no eren els mateixos que els a mitja temporada cap endavant. És a dir, els primers partits és un entrenador que és com Guardiola, és molt a la seva, d'un estil de joc molt determinat, que el jugador s'hi ha d'adaptar, i per tant els primers partits és normal que costi una miqueta. Després, la veritat és que li han funcionat tots, i ara en el Madrid C, o no sé ni com es diu, Internacional,
perquè tenen un equip associat.
També ara li està anant molt bé. Clar, el problema és que potser quan l'Espanyol comenci a rutllar com ell vol, potser ja no li dona.
Per mi l'error és de club, és a dir, Lluís García em sembla un bon entrenador, però qui decideix fitxar en aquest precís instant Lluís García, doncs per mi l'error parteix en aquesta situació. La pitjor notícia jo per l'Espanyol crec que és que en funció dels resultats de demà de Getafe i Almeria, pot marcar la salvació al Cádiz en 31, tu estàs en 27, per tant ja són dues jornades de les 9 que et queden, que tu has de... estàs en descens segur.
No, i mira, i ara et dic un moment per dir els partits que tenen, perquè
és que el calendari és fotudíssim.
Els hi ve el Cádiz, que s'ho juga tot, òbviament, van a Villarreal,
amb Europa en joc, després de més la cagada d'avui, que és una cagada.
Els hi ve el Getafe,
també,
que també s'ho juga tot. Vas a Sevilla,
que si pot estar jugant també,
Sevilla...
arribar o no a Europa.
Sí.
A Sevilla, jo crec.
Però Sevilla ha de guanyar sí o sí a casa. Vull dir, Sevilla ja ha perdut molt.
Jo crec que potser hi ha la bona notícia que el Sevilla en aquest moment està enterrada a ningú. Tant de
bo sigui així. Però per orgull ni que sigui, el Sevilla ja ha fet prou el ridícul del Pizjuán aquesta temporada i haurà d'anar a guanyar. No. Després, els hi ve el Barça, que podria ser, ho parlàvem, que el Barça pogués ser campió si es donen una sèrie de resultats i tal. I després van a Vallecas...
Pots estar jugant a Europa, Atlètic de Madrid...
Clar, és que els hi ve l'Atlètic de Madrid,
i llavors...
València i Almeria. És que, clar,
acabes amb dos rivals directes.
Sí,
eh?
Clar.
Té una cosa bona aquest calendari, entre cometes, que és que jugues contra rivals directes, que
motivació.
Són partits de...
De 6 pointers d'aquests.
Són finals. Sí, de 5. I que em sembla que d'aquests 4 que té contra rivals directes, Cádiz, Getafe, València, Almeria... jo diria que 3 són a casa.
Sí, menys el del València.
Menys València.
Per tant...
Sí, té la bala de l'afició, sí.
Sí que és cert que el partit de divendres contra el Cádiz, allò sí que és una final.
Sí,
perquè
absolutament.
Perquè és un rival directe, perquè si guanyes segurament doncs estaràs a prop de la salvació, si segur
que Espanyol està en 27
però si
punts,
et quedaràs despenjat.
Cádiz 31,
Cádiz 31, és a dir,
t'entreu uns quants,
sí, però aquell partit és clau.
És
31-27, si guanyes és 31-30, però si perds
34-27
o empates, et quedes despenjat.
Clar, veurem Getafe demà.
Clar, el tema és això, Getafe demà, Almeria demà va al Metropolitano.
I el Sevilla, que el donava molt aquí per Europa, Sevilla està en 32.
Sí, sí, sí.
L'altre dia algú va fer el...
Sí, Opta José, aquest compte...
Allò que feia el gran Ricardo Pastor en el seu dia, que era quan faltaven 10 jornades, feia...
Els càlculs...
Els percentatges, no?
Els càlculs i tal, que s'equivocava poc, és cert, i es va fer, i a l'Espanyol li donaven l'altre dia un 66%.
El segon després de l'Elx.
D'opcions de
baixar.
Pel calendari, no?
És a dir, crec que hi havia 10.000 variables amb un superordinador tal, i el Elx evidentment era el primer perquè és un equip pràcticament descendit i l'Espanyol era el segon.
Després en allò baixava el Valladolid, que possiblement en aquest percentatge
comptava la derrota d'avui.
Exacte, no es comptava que guanyaria el
Valladolid. No, és que el partit contra el Cádiz és vida o mort, perquè és que si perds o no guanyes.
Sí, sí, sí.
És que ja no és fer números, és la sensació que tindràs. És a dir, portaràs tres partits amb Luis García on no hauràs aconseguit la victòria, un dels teus rivals t'haurà tret algun punt si no te'ls treu els tres. És que, clar... És
com es deu sentir Sergio, no? Perquè d'alguna forma és l'equip de la teva vida, però també... No, hi ha colors, evidentment. Sí. Però serà un partit que això faixa, està clar, i avui a mi el Cádiz m'ha agradat. O sigui, el Cádiz a darrere...
Sap el que vol fer.
Exacte. David Gil ha fet un partidàs... En defensa, doncs, sobretot a nivell de centrals, ha estat un colador, però quan surten al contraatac, entra Bongonda i tot plegat. O sigui, és un equip que genera. A mi m'ha agradat.
A veure què fa la setmana que ve Sergio perquè recupera l'Edesma.
Correcte. Però el partit avui de David Gil és impressionant.
I que el Cádiz firma l'empat.
Sí,
total. El Cádiz contra l'Espanyol, tot el que sigui sumar, benvingut sigui.
L'Espanyol està tenint un problema, que és que... No sé si ho he mirat avui o ho vaig mirar ahir. José Lu, que és el seu home gol, diria que fa nou, en els últims 9 partits.
És la clau. I n'han perdut 6 consecutius.
És un equip que encaixa de tal manera que els punts que té es justifiquen a través dels gols de José Lu. Tot i que Braithwaite també ha marcat, eh? Però, i clar, en el moment en què se li ha desfet l'invent, que és que un tio pràcticament sol marqui 12 gols en el dels pitjors equips de la competició, doncs és que no hi ha més, 6 derrotes seguides.
Esperem que no. Però José Lu, la temporada passada, li va passar alguna cosa.
Va baixar, baixar.
Va baixar fent un munt de gols.
Sí. I arriba el tram de la temporada aquest meravellós, meravellós en el sentit irònic de la paraula, pel que fa a l'Espanyol, o pel bé d'aficionats, per exemple, del Valladolid. D'aquests resultats que dius... I ara, a Sanda, què?
No, clar.
Va al Valladolid, a Villarreal, que s'està jugant a Europa, que va guanyar l'altre dia el Bernabéu, i va i guanya el Valladolid.
I vigilem demà a Getafe contra el Barça.
Sí?
Em sembla un partit trampa.
Bueno, sí?
Absolutament, sí.
El Coliseum pel Barça...
Sempre li costa.
A l'hora, també, una 4:15, aquella...
Hola, Laia Coll, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
L'hora de la siesta.
Doncs això de l'horari és una de les coses que ha dit avui Xavi, que no els hi va a favor aquest horari. Yeah. Fa la mandreta. I el Barça fa dues temporades que no guanya el Coliseum.
La temporada passada...
Sí, va ser com un empat que els hi anava bé els dos i va ser la cosa...
El Madrid era campió, el Barça era... Sí,
mira, espero que demà tingui una mica més de consistència, de ritme al partit, perquè si no...
Piqui contra el micro.
Hi ha un pèl de mandra per demà o no? Perquè...
És que el Getafe tampoc ha despertat mai aquella sensació de que vas a jugar un gran partit de futbol. Però... El que t'esperes del Getafe de Quique Sánchez Flores és un equip tancadíssim a darrere contra un Barça que li està costant molt generar ocasions. Per tant...
Saps què passa? Ja no és mandra. Realment, hòstia... Queda molta lliga.
Clar!
O sigui, queden 10 partits.
És que Xavi ara mateix estarà a casa estirant-se, perquè ens està escoltant, evidentment, una versada de Xavi Hernández des d'aquí. S'està estirant les canes per dir, hosti, que el Barça està a punt de guanyar una lliga, no fotem, queda a fer mandra, això.
El que passa que queda molt. I el que passa és que com que la veus guanyada, perquè és... Vale, ara estàs a 10, és igual, posa el pitjor demà que perd el Barça. Continuaries a 10 quedant 9, és que hauries de fallar en 4 més.
Molt.
I que els altres no fallessin en cap.
És contraproduent, però que el Barça ho hagi fet tan bé provoca que aquesta lliga no tingui tant mèrit, diguéssim, el dia que la guanyis.
El problema és que el dia que la guanyis no la celebraràs amb aquella intensitat com si l'haguessis lluitat fins al final, bàsicament, perquè hi ha setmanes que la gent ja dona per guanyada la lliga. Això em sembla un problema a nivell d'aficionat.
No parlo de mèrit. Mèrit, de fet, ahir ho deia i escrivia que aquest equip, aquesta lliga s'ha de celebrar com la que més. El Barça porta uns quants anyets sense guanyar la Lliga. Mm. I a més li trobo mèrit brutal perquè li guanyarà la Lliga al campió, com diu Xavi, que té tota la raó, el campió d'Europa, campió de Lliga i l'equip que acabem d'estar parlant, que està a punt de plantar-se una altra vegada en semifinals.
Sí.
Jo dic perquè el fet de que tothom la doni per guanyada i els lius que sempre hi ha al Camp Nou fa que... tothom s'hagi oblidat una mica el futbol.
Sí.
I ara és Negreira, el finançament de l'Espai Barça...
Sí. Bueno, perquè no interessa. És com que el futbol és lo de menys.
Messi,
bueno, avui, ara ho escoltarem, però a la roda de premsa d'avui hi ha moltíssimes preguntes de la pròxima temporada.
Sí, sí.
De planificació.
Doncs mira, anem a parlar del partit de demà. Laia, sense novetats a la convocatòria per aquest Getafe-Barça.
Dembélé, Christensen, Pedri i Frenkie de Jong continuen lesionats. Xavi preveu que la propera setmana tornin la majoria contra l'Atlètic de Madrid. Ha dit que per demà podrien ja haver entrat alguns d'ells a la convocatòria, referent-se a Pedri i Frenkie, però que prefereixen no forçar i per completar demà la llista curta de només 20 futbolistes han entrat també a l'Arcón i a l'Eix Garrido del Juvenil.
Què ha dit d'aquest partit de demà, Xavi, Laia?
Doncs el missatge és el que ara comentàvem, sí, que la situació a la Lliga és molt bona, ara són 10 punts després de la victòria del Madrid avui a Cádiz, pendents del que passi demà, però Xavi ha insistit que ni molt menys està feta, que no està guanyada encara la Lliga i que cal seguir a un bon nivell. Xavi diu que la plantilla està endollada i que no és difícil amb la Lliga a l'horitzó mantenir aquesta motivació.
Per nosaltres és molt fàcil, la veritat. Estem amb molta il·lusió de guanyar aquesta Lliga, estem en una situació privilegiada, ja ho vaig dir l'altre dia, en una situació en Lliga que haguéssim firmat abans de la temporada. Tenim un avantatge important, però l'hem de mantenir. Queden 10 partits, és el ruix final de la Lliga i és molt important. Necessitem guanyar encara molts partits per aconseguir aquesta Lliga.
Xavi creu que demà és un partit difícil perquè el Getafe s'hi juga molt, l'horari, ara ho dèiem, un quart de 5 de la tarda, i es trobaran també al Barça una línia de 5 en defensa. No ha volgut Xavi revelar si sortirà amb 3 davanters, 4 migcampistes o fins i tot amb un lateral obert a banda. Diu que el més important és generar i que això ho han estat treballant els últims dies. El tècnic ha defensat que no falta talent al davant, sinó que el que necessiten és precisament això, generar més ocasions.
Sí, i en els últims dies també, no, potser aquesta petita sequera de Lewandowski, això no, també està com baixant una miqueta aquest sofre de principi de temporada, que bueno, és, diguem-ne, és pecat de rics, eh?
Després perquè... del Mundial, no?
Sí.
Ha sigut, que ja queda lluny el Mundial, sí, però, per desgràcia, Lewandowski després del Mundial no era Lewandowski que va arribar aquí, que enxufava gols, que li queien els gols. Mm. Ara, no sé si algú recordava l'altre dia, el gol, em sembla que l'últim gol que fa és aquell que marca quasi sense voler perquè xuta i li toca la cara,
sí,
li toca com
de rebot,
que xuta malament, sí, i acaba marcant
el penúltim.
El penúltim. N'hi ha dos aquell dia.
Altre,
hi ha dos aquell dia.
Val.
Sí, però aquell dia marca dos. Sí,
el doblet.
Sí.
Però que dius que clar, que no li surten les coses. També és veritat que l'equip tampoc l'està trobant.
No.
Perquè tampoc és allò que diguis, falle 8 ocasions cada...
És el que deia Xavi de generar.
Clar, però és que lo de generar, Xavi ho porta dient 10 rodes de premsa o 12, perquè és un problema que tenen aquesta temporada.
Aquest és el problema, no? Perquè Lewandowski no és un davanter, i això ja ho sabíem, que generés ocasions per ell mateix. És a dir, és un gran rematador, fins i tot dins l'àrea és capaç d'anar-se'n en 1-1, però jo crec que la baixa de Pedri i de Dembélé, qui les nota més no només és el Barça, sinó sobretot Lewandowski a nivell de generar ocasions. A mi m'ha decepcionat en aquest tram de la temporada Rafinha, perquè crec que està desaprofitant aquesta ocasió per intentar doncs, agafar aquest relleu de Dembélé. Em sembla un jugador amb una qualitat tècnica potser fins i tot millor que Dembélé, però em sembla molt intermitent. Jo crec que això...
També el dia del Clàssic, Marc.
El dia del Clàssic...
Va ser... però em va desesperar.
Clar, és que no
ni una
vegada
d'un tio que no és lateral.
Correcte, de que m'avinga. I això, a l'equip m'imagino que també l'acaba afectant.
Clar.
Perquè tu veus que... Ostres, Xavi permet o genera ocasions perquè... un extrem, en aquest cas a cama canviada com és Rafinha, es trobi amb un lateral que no ho és, Camavinga. És a dir, jo crec que l'entrenador, això és mèrit de l'entrenador, de facilitar-li aquestes situacions de joc. Però és que no se'n va ni una sola vegada i jo crec que això acaba afectant també a la dinàmica del joc. Mm. I entenc que si tu ets Lewandowski i no t'arriben pilotes, acabes anant a buscar la pilota, això Messi ho feia molt, però clar, la qualitat tècnica de Messi, clar, no és la de Lewandowski. Per tant, aquí jo entenc que se li veuen més les costures de les seves limitacions a nivell tècnic quan surt de fora de l'àrea.
Sí,
perquè
sí,
no
sí.
crec que sigui un tema tant de rematades, que això sí que potser quan va tornar del Mundial el veies com més imprecís.
Sí, sí.
Però...
fins i tot el control, en les associacions...
Però ara jo crec que els darrers partits és que pràcticament no és que no ha tingut ocasions.
Sí.
Jo crec que per Lewandowski se li ajunten diverses coses. Una, que està una mica més torpe, podríem dir. I l'altre dia, contra el Girona, té un parell de jugades al final, sobretot, que fa malament els controls.
Sí, això que dèiem amb el Mar, de certa...
Perquè ha de generar, potser, situacions
clar, que, és que potser
no li pertocarien a ell, no?
Però,
jo.
Sí que és cert, una cosa, un pell de punt, perquè avui ho ha comentat Xavi també a la premsa, que és el que està jugant lesionat. Avui Xavi ha reconegut que l'altre dia, al matí, abans del partit, no podia jugar.
Ell mateix.
Lewandowski va dir que no jugava.
El relat solidari es va dir l'endemà, també.
Per això va dir que tenia molèsties, però Xavi avui ha dit que no...
va jugar faixa. Amb una faixa que, de fet, el dia aquest que va fer roda premsa...
Que això també diu molt d'ell, que vulgui jugar.
Sí. Va dir
que un altre esborra i ja està.
Que era molt còmode jugar amb ell. Però jo crec que, a banda de que ell no té l'espurna que tenia abans del Mundial, i que, evidentment, el fet que no jugui Pedri, sobretot, que és el tio que més oportunitat genera... Crec que també és víctima de jugar amb 4.
Sí, per mi això és clar.
Al camp. O sigui, quan jugava el Barça amb 3 a dalt, i a més un era Dembélé...
És que és la figura és Dembélé. Perquè pot jugar amb 3, però els 3 que juguen ara tampoc et generen molt. Sí, perquè al final és Ansu, és Rafinha...
Ha jugat partits amb 3.
Sí, però els extrems sense Dembélé no et generen moltes ocasions.
Però ja no només és per generar, és perquè... això és matemàtic. Si,
no, però Dembélé...
Si jugues amb 2 extrems oberts, no hi ha tanta gent al mig.
Però el caos de Dembélé, a Lewandowski el beneficiava.
Lewandowski té allà sempre 2 tios pendents.
Estaríem d'acord que els 2 millors socis de Lewandowski són Pedri i Dembélé. I crec... Llegia l'altre dia, no sé si era l'Esport, Mundo Deportivo, de 24-25 partits, només havien coincidit amb 3 partits.
Sí.
Jo crec que això és que és la dada clau per justificar també doncs, que no estigui en el seu millor moment.
Que, que aquests 3 hagin coincidit 3 partits...
És un problema.
És un problema analitzar, perquè són per lesions.
Sí, per lesions musculars. El que deia abans, no sé qui ho deia abans, que el Ferran... Que
lesions musculars, no un cop, no un trencament d'alguna cosa.
És que ara, perquè també estem enmig d'aquesta voràgina, la Lliga, on hi ha... Però el tema de Pedri i de Dembélé i les seves respectives recuperacions...
És que fa un mes i mig que haurien d'haver tornat els dos.
Hauríem de parlar. Sí. Però vaja.
És que Dembélé es va lesionar a finals de gener contra
contra el Girona.
28 de gener, si no recordo ara malament.
I Pedri contra el Manchester United.
Imagina't. Sí.
Lesions musculars.
Sí. Avui és una reflexió interessant, Xavi, que ha fet... Laia, perdó. Que ha fet Xavi dels joves. Ha parlat del rol dels joves en aquest tram de temporada.
Sí, perquè més enllà de Pablo Torre, al llarg de tota la temporada, hem vist com jugadors del Barça Atlètic i del Juvenil han entrat a la convocatòria, però han tingut poc protagonisme. I li hem preguntat per això al tècnic i diu... Xavi, que no és moment perquè els joves tinguin minuts, creu que encara hi ha molt en joc i que no és el moment de fer invents.
Jugaran els que considerem més importants o que estiguin en millor moment. No mirem l'edat, ni mirem la categoria. Futbolistes que han estat al Barça bé han pujat i ens han ajudat en certs moments, però bé, tenim una plantilla, tot i les baixes i les lesions, prou àmplia per competir i per guanyar aquests partits, no? Però bé, diria que no és moment de masses proves, és moment d'aconseguir aquest títol i centrar-se en el que ens queda, que és molt important, no?
A mi em sembla un dels titulars de la roda de premsa i a mi particularment m'ha sorprès. Però vaja, ara us pregunto si s'hauria de donar més minuts als joves, però hem volgut repassar l'aia algunes dades respecte als jugadors joves.
Amb Xavi han debutat 10 futbolistes, el primer que ho va fer va ser Ilias en el seu primer partit precisament com a entrenador del Barça. Després va donar minuts a Jutglà, a Álvaro Sanz i a Stanis Pedrola, aquests dos a Mallorca en aquell partit amb plaga de Covid, i finalment Mica Mármol va debutar precisament al camp del Getafe en els últims minuts d'un partit en el que hi havia poc en joc. Això va ser la temporada passada i aquesta temporada han debutat 5 futbolistes més amb Xavi, Iñaki Peña i Marc Casado, els dos en l'últim partit de la fase de grups de la Champions, al camp del Victoria Pilsen, sense res en joc. Al Sadar va debutar Xadi Riat i després han arribat els primers partits de l'Arcón en els últims minuts de Copa al camp del Ceuta i de l'Aleix Garrido fa 15 dies al camp de l'Elx, que va tenir 6 minuts. Hem repassat una mica els minuts que han tingut més enllà dels debuts, els minuts dels jugadors joves. Álvaro Sanz, que en el mercat d'hivern va marxar al Mirandés, 15 minuts a Pilsen. Casador, 23 minuts a Pilsen, i en total són 12 convocatòries. Xadi Riat, 1 minut al Sadar, 3 convocatòries. A l'Arcón, 28 minuts en total i ja porta 16 convocatòries. De fet, el davanter està en dinàmica del primer equip des del gener, coincidint amb la doble sanció a Lewandowski i Ferran Torres. Ha jugat 10 minuts a Ceuta, 4 contra el Cádiz, 14 a Almeria, 3 contra el València i 1 a Sant Mamés. I finalment, l'altre jove que també ha tingut en minuts al primer equip ha estat Aleix Garrido. Ho comentàvem ara, va tenir 6 minuts al camp de l'Elx, al camp el dia del seu debut. També ha anat convocat aquesta temporada, tot i que encara no ha jugat, Stanis Pedrola porta 5 convocatòries i una carpeta especial que és diferent, eh, sí, sí, als sí. altres casos, és la de Pablo Torre.
Diferent
que ha jugat...
per Déu-n'hi-do, també, per debatre'n, sí.
Però és diferent perquè aquests jugadors són del juvenil o del filial i pugen a completar les convocatòries, en canvi, Pablo Torre està en dinàmica del primer equip, ha jugat 239 minuts repartits en 8 minuts, 3 a la Champions... i ha jugat 95 minuts a la màxima competició europea. La Copa és la competició on ha tingut més protagonisme. En total són 95 minuts, 60 al camp de l'Intercity i mitja part a Ceuta. I a la Lliga ha participat en 3 partits, però només ha sumat 39 minuts. Amb el final ha jugat pràcticament els mateixos minuts, 245 repartits en 3 partits.
Ara us pregunto per... Vaja, no, de fet el que vulgueu. Pablo Torre, els joves, sí, aquesta gestió... Sí. A mi m'ha cridat l'atenció, que sí, de que li digués a la... No, no està clar
sí,
que no...
Sí, és que la resposta ha sigut no. Sí. Vull dir, clar, i jo després interpretant una miqueta, no sé si és un missatge també cap als jugadors de la primera plantilla, com vulguem dir...
Espavilem
nosaltres, que som el primer equip, que no hagin de vindre els xavals aquí que tenen il·lusió i que vinguin a salvar-nos les castanyes. No, no, els que esteu aquí, que heu començat des del primer dia... Sou els que heu de treure aquesta lliga i els que heu de demostrar que mereixeu seguir aquí també la pròxima temporada. Clar, aquest és un anàlisi. L'altre que pots fer és, que jo crec que també és un, és que Xavi també és, al final, és víctima de la necessitat de guanyar aquesta lliga quan abans millor. I ell sap, o ell creu, que té més opcions a guanyar demà contra el Getafe amb els jugadors del primer equip que donant-li l'oportunitat a un jugador jove que... per una banda et pot fer un gran partit perquè et pot fer una gran jugada, o per una altra li pot posar la pressió de que sigui el seu debut o que, com ha dit la Laia, és que clar, és que no hi ha cap jugador d'aquests joves
clar.
Que tingui bastants minuts acumulats. I per tant, si demà surt algun d'ells, quasi serà com una gran prova de foc perquè dirà, ostres, avui sí que m'ha posat, he de mostrar alguna cosa. És complicat, però sí que jo a Xavi sí que li exigiria una miqueta més de minuts als joves. Crec que si guanya la Lliga aviat al Barça els tindran, però també en partits contra el Girona l'altre dia... i van parlar, jugadors com Estanis, quan veus que els teus extrems no t'estan generant res, li dones ni que sigui 7-8 minuts, aviam si passa alguna cosa, que potser no passa ninguna, però és que ja no estan passant. Per tant, dona alguna oportunitat i veiem aviam què passa, perquè ja et dic, els suplents que té el Barça, que van entrenar amb Xavi, tampoc és que millorin gaire el que hi ha dins el camp.
Per mi és una dualitat entre el pragmatisme i l'oportunitat del moment, i m'explico ràpidament. Pragmatisme perquè Xavi crec que ara és més entrenador que jugador, evidentment, i quan era jugador segurament ho hauria vist a la inversa, però pragmatisme perquè és gestió de vestidor, és a dir, com li dius tu a un jugador veterà que fas pujar un nano del filial, després suposo que no sigui, que no creu que hi hagi suficient nivell, perquè jo crec que sí, jugadors com Casado a mi m'agrada, o fins i tot a l'Arcon, que ho està demostrant també al filial, i després deia, doncs, l'oportunitat del moment. Koeman va tenir l'oportunitat del moment, perquè el Barça pràcticament no s'hi estava jugant.
Clar. Res.
Ara sí que t'hi està jugant la Lliga, i jo entenc que aquí tu has de ser pragmàtic i entenc la resposta de Xavi en aquest punt. Si tu estiguessis en la situació de Koeman, jo crec que també és populista fer debutar com més nanos de la pedrera millor, i en alguns casos et sortirà bé i en d'altres no. No,
a mi l'únic que no em quadra amb això és Pablo Torre.
Sí. Ha jugat, de fet, el doble que Eden Hazard, per això, que Eden Hazard suma poc més de 100 minuts. Aquí entenc que hi ha d'haver alguna raó que se'ns escapa, crec jo.
Sí? Alguna raó que se'ns escapa?
No, a veure, jo de Xavi crec que ha demostrat que quan un jugador del filial ha estat bé, que és Alejandro Valde,
sí però diguéssim,
l'ha fet titular.
Però jo no el contaria. No, Alejandro Valde va fer la pretemporada amb el primer equip.
Però
se la va jugar.
Però se la va jugar. Li va demostrar que podia jugar. Ara és evident que hi ha jugadors del filial que podrien jugar al primer equip, però aquí treus.
Bueno... És que, jo te'n dic uns quants aquí
clar,
creus, eh?
Clar. Ja, és a dir...
Gestió de l'estiu, llavors,
És que aquí és on vaig...
Tu que ets l'entrenador del primer equip, tu li dius a Ansu Fati, que no juga...
No, però és que jo no...
Ah, no, Ansu Fati no, perquè està al planter.
No.
Ferran Torres sí.
Però que no estem parlant d'això. No estem parlant que...
Totes se les carrega Ferran Torres.
Però no estem parlant de que siguin titulars. Estem parlant de que contra el Girona, si queden 10 minuts i no està generant res, que puguin tenir més oportunitats.
És que ja va entrar Ferran Torres.
Clar, però tens 5 canvis. Sin canvis.
Sí. I no els està esgotant en tots els partits els canvis, bueno, Xavi.
Perquè...
És a dir, jo entenc Xavi quan diu que la Lliga no està guanyada, però el marge que tens t'hauria de donar...
És pel que diu el Marc, és gestió de vestidor.
I també és veritat que molts partits tu no els has tancat com potser hauries fet, i si no tanques el partit, evidentment, no pots apostar per aquest.
Tu quasi ningú...
El dia de l'Elx.
Però estan d'acord amb tu amb la gestió de vestidor, també hi ha d'haver un moment en què dius... Ei, jo t'estic donant molta responsabilitat. Però és que, tio, que no m'està fotent res. Per tant, noi, mira, foto aquest al nano a veure si fa alguna cosa. Perquè la gestió de vestidor em sembla totalment correcta, però arriba un moment en què també li ha d'haver un retorn per part del jugador. Si el jugador no genera, clar, i hi ha nanos problema... a baix que poden ni que sigui tenir una oportunitat... Doncs
el problema és que moltes vegades els jugadors no tenen oportunitats als joves perquè hi ha molt nivell a la plantilla, clar, que això havia passat al Barça.
Clar, i llavors és impepinable que ha de jugar
ara,
aquest tio.
Ara no està passant, vull dir, ara vull dir, ja estem veient que jugadors d'aquests joves podrien encaixar perfectament...
Això està passant sobretot, i diríem-ho clar, amb les posicions de davant.
Sí,
clar, clar, clar.
Si jugant sí. Sufati, diríem el mateix. No,
no. Abde estaria jugant, jo crec que coincidim.
Clar,
no? Abde podria ser titular a molts partits.
Abde jugaria, evidentment.
Però sí. Que I seria un jugador
ja
important.
Ja formaria crec. Part de la primera plantilla.
Absolutament.
Sí, sí, sí.
Seria un jugador del filial.
Però és que el que et dic, Ferran, per mi no es contraproven una cosa amb l'altra. En Sufati pot ser titular i pot jugar 80 minuts, i que ojalà tant de bo ho fes molt bé, i als altres 10 minuts es pot jugar un jugador d'aquests, perquè tampoc en tens més.
Llavors no juga Ferran Torres.
Sí, perquè a l'altra banda també tens Rafinha.
Ja, no, perquè molts partits els estàs jugant amb 4.
Bueno, doncs és sí, igual,
el Girona,
però...
Vale, el dia del Girona és un dia en concret, però...
Jo crec que n'hi ha hagut
uns quants
més. És que
tampoc té molt... Sí, té per donar 5 minuts, però al final donar 5 minuts...
Vale, però si vols no anem endavant. Quan jugues amb 4, t'has anat a jugar amb la majoria de partits amb Sergi Roberto i que sí.
Sí,
que és l'antítesis del joc de Xavi.
És el que deia el Marc, sí, és gestió de vestidor.
Que ha renovat Sergi Roberto.
Acabes de renovar Sergi Roberto.
Sí, però Sergi Roberto, estem tots d'acord que ha de ser un comodí per anar jugant amb dies concrets, no un titular, ara mateix al Barça, que ara, és el que és, amb les sessions que hi ha.
Jo segueixo dient el que diu l'Albert. A mi, algun dia, algú m'haurà d'explicar el cas de Pablo Torre.
Sí. Bueno, pues no,
perquè no l'has deixat
a
sortir.
No, a Xavi no li agrada.
Val, val, perfecte.
I per què no el deixa sortir, llavors? No,
ahir parlàvem amb Ramon Planes i ens deia... Pedri va ser clau al fet de quedar-se un any
sí.
I poder esbravar-se. Doncs és que potser Pablo Torre, preu per preu, podria haver fet el mateix.
Sí.
Perquè el que està clar és que, finalment, aquesta famosa temporada d'entrenar amb el primer equip, adaptació al Barça... No sé si molt bé li estan anant al nano.
Jo crec que és una miqueta també pel ritme. Pel ritme que Xavi jo crec que volen els partits i que Pablo Torre té un altre estil de joc. Perquè Pablo Torre, quan ha jugat...
Ha jugat bé.
És que ha jugat bé. Sí. I tots els companys, si els hi pregunto, t'ho diran, És el que millor... si hi ha una falta, hi ha un córner, sí, sí. Tots els jugadors volen que vagi
ell. No sé si ho ha arribat a dir Xavi alguna vegada, sí, que és sí, dels sí, millors
és
el millor, a pilota aturada,
no, és
el millor, millor
a pilota aturada és el millor.
Sí, sí.
Però crec...
Falta, no fotem una des de
sí, però crec que és un tipus de jugador que a l'anar i tornar, que en aquest Barça es juga molt a l'anar i tornar, pateix.
Sí,
i
sí.
Aquí el Barça, i això ho deia ara... No ha tingut partits de 2-3-0 molt no. Allò, controlats i dir, vinga, ara puc... No, és que la majoria, el de Bells, va ser aquell partit que sí que em sembla que va jugar Pablo Torre, però tots els altres...
Sí.
Vull dir, han sigut allò que 1-0, 2-1 els últims 10 minuts, i allà Xavi prefereix jugadors com que sí, Sergi Roberto, que li aguanti una miqueta el múscul famós,
clar.
Que jugadors que et puguin proposar.
Sí, sí. 4 minuts i la mitjanit hem de fer una pausa, i quan tornem, departament d'alineacions. Avui no tens el Carmona,
hombre,
però tens el Correas.
Avui no és fàcil,
No n'hem parlat, no n'hem parlat.
Ara venim.
RAC 1. Descobreix la personalitat dels vins del cor de Catalunya amb Gourmet La Vanguardia. La nova selecció de vins de la D.O. Pla de Bages et porta l'Àrtium Cabernets del celler cooperatiu d'Artés, la rasa de Can Serra dels Exhibis i el Baroc de Mas de Sant Iscle. 6 vins negres valorats amb 89 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Tots som 1. Seat Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Seat nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Seat necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Seat Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta. Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
7, 11, 20, 21 i 29. I els sols, el 6 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Dani Aguilar.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Amb l'Albert Roger, el Marc Cornet, el Ferran Correas i també la Laia Coll. Departament d'alineacions. No és fàcil, eh? El d'avui.
Avui, no.
Avui jo reconec que no és gens fàcil. El Correas sempre ho veu fàcil, però avui no és fàcil. A veure, vinga, endavant, Laia.
Ter Stegen a la porteria. Defensa, Koundé, Araujo, Marcos Alonso i Valde.
Val.
Mig del camp, Busquets, que sí, és Sergi, Roberto, i al davant, Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Jo quan escolto al mig del camp ja...
Sí, sí, no, però...
Ja és que, i a Getafe ja dius, ostres, el partit que ens podem esperar demà.
Sí, sí, sí. Que no està passant atent,
no,
o què?
No, sí, sí, és que...
Vinga.
Koundé, Araujo, Marcos, Valde, Busquets, que sí, és Sergi, Roberto, Rafinha, Lewandowski, Gavi.
Sí, sí, tampoc tens molt més, no?
Clar.
Jo podria jugar amb tres al davant.
Jo crec que juga Eric.
Jo també.
Sí?
Sí, perquè tindràs molta estona a la
pilota. Era un dels dubtes, eh?
Ah. Sí, era un dels dubtes.
Era un dels dubtes.
Jo crec que juga Eric.
A quina posició?
Ha estat bé, no, de central.
De central.
Sí?
Ha estat bé els dos últims partits que ha jugat. Un de central i un de
pivot.
De pivot els ha jugat bé. No, de pivot no, perquè jo crec que bueno, Bussi juga demà segur.
Mm. No, però els dos.
Jo crec que... Les esmenes meves són Eric i...
Últimament estàs molt finet amb les esmenes, a veure què diràs.
No, Eric i Ferran.
Altra vegada Ferran.
I Ferran i creus a Rafinha.
A que sí.
I vas amb tres.
I vas amb tres. O sigui, tres a dalt, eh?
Dues suplències consecutives de que sí al mig del camp.
Bueno.
Juga amb cinc, eh, el Getafe.
Sí, però li han preguntat a una de les preguntes a Xavi ha estat, això vol dir que sortiràs amb tres al davant? I diu no.
No. Mm. Bueno, si tampoc t'ho dirà, eh? També t'ho dic.
No, que tampoc ho dirà, però que a vegades fa unes preguntes diferents, unes respostes diferents.
Sí, sí, sí.
Però és una opció, evidentment. Mm.
Les esmenes del Ferran, Correas, Marc...
Jo, Eric.
Eric, eh?
Mm. Val. El tema de Ferran també em genera dubtes, però jo crec que el rol aquest de revulsiu no li està anant malament, perquè jo crec que Ferran Torres està jugant millor, o... dins del seu paper quan li ha tocat ser revulsiu i potser canviar una mica el signe del partit, i la titularitat d'Eric l'entenc en el sentit de que pugui estar més a prop de Busquets a l'hora de generar situacions, de trencar línies, perquè entenc que el Getafe sortirà amb l'autobús al darrere, deixarà davant doncs a Borja i Enes Unal, per cert, entre els dos, avui ho mirava,
sí.
Porten 27 gols de Getafe, entre aquests dos, 19.
Sí, 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 sí.
Enes Unal, 13. Vull dir que compta el Barça a darrere, sí, sí. Que no es despisti, eh? Perquè sí. Enes Unal, crec que és un dels jugadors que ha donat una passa endavant i dues en els darrers dos
10
anys.
10 milions van pagar, fa dos o tres anys.
Exacte, vull dir que és un jugador que ha evolucionat molt, fins i tot quan va estar al Valladolid, vull dir... Però jo entenc que Eric, a costat de Busquets, doncs, per intentar generar més ocasions, i el del tercer home dalt... em genera dubtes,
i també.
Perquè si hagués Dembélé i Rafinha no tindria cap dubte que jugarem 3 a dalt, però jo crec que compro l'11 de la Laia, només la salvetat d'Eric.
Molt bé. Pues
jo em sumo a lo dels tres davanters.
Sí?
Sí, perquè és que amb defenses tan tancades, és que com no tinguis una miqueta per les bandes que te'n puguis anar d'algú, és que aquest Barça per dins...
Sí, però...
És que aquest Barça per dins tampoc, amb els 4 migcampistes, tampoc et
genera
molt.
Però llavors si poses a la tercera punta
aquí... Jo anso. i me la jugo, i al final la poses Ansu, que tingui, aviam si té una tarda d'aquestes que se'n recorde del que feia fa un any, que se'n pot anar amb un 1 contra 1 d'algun jugador i et regala algun gol.
Amb el que rasca aquesta gent, un bon que sigui allà i un bon que sí, allà, aquesta gent sí, rasca, eh?
Però
qui jugui allà, Ferran o Ansu, si jugueu, es trobarà Damián.
Damián, eh? El bo, eh? El bo d'en Damián, allà està, eh? Quants anys té, Damián? Els ha tenir tots, no? Té moltíssims anys, aquest home.
Sembla que hi ha gent avui que està a punt de renovar.
Ah, sí?
M'han explicat que fora del camp és un tros de pa, eh?
No em diguis, no m'ho puc creure, això.
Com Pablo, el mític jugador del Barça i del Sevilla.
Pablo Alfaro.
O sigui, fora de... És encantador. Doncs Damián també sembla ser...
No, Jordi Alba dins el terreny de joc, ningú el vol, i a fora tothom en parla bé.
34 anys, Damián Suárez, sembla que en tenia més, imagina't.
Però ja pots més allà, no només Damián.
Sí, Aran Barri, Maximovic, d'aquesta bona gent...
I el míster. Quique no promet moltes emocions demà, eh? Quique, si pots fer un 0-0 demà, te'l firma.
Hi ha una imatge que avui he vist, no sé on era... no sé si era del partit de temporada passada, no, devia ser del de fa dues. No sé si és gener, un jugador així, esbroncant a Ansu al terra. No, sé,
no, sí. No, Niom.
Niom.
Ah, sí, sí.
Niom.
Que quan Ansu estava bé.
Sí, que és veritat, jo me'n recordo.
Que van al poder forçar-lo, em sembla Griezmann.
S'havia tirat a la piscina.
Sí. I Niom, bueno, és que Niom. Duríssim. Bon personatge, Niom.
Aquest jo crec que fins i tot fora de pista deu ser un...
No, que ara parlem molt bé, també.
També?
Sí. El que t'ha fet d'aquí, què és? Com és, però el de Bordalàs era...
Sí.
Soldats, jo sí que en soldats.
Està en zona perillosa, de fet, el Getafe.
Sí, ara mateix és 16è, amb només 3 punts de marge sobre el descens, però poden tornar-hi si no puntuen aquesta jornada i en funció de la resta de resultats per la zona de baix. Per demà, única baixa d'Aran Barri. Jaime Mata s'ha recuperat a temps dels problemes del bessó i estarà disponible. Quique Sánchez Flórez creu que no els beneficia que el Barça vingui de dues punxades consecutives, és a dir, la derrota contra el Real Madrid, que va suposar l'eliminació de Copa, i l'empat contra el Girona, i que això els exigirà donar un plus.
Estos equipos que grandes no suelen perder partidos o empatar de forma consecutiva, por tanto ellos vienen con la idea seguramente de cambiar ese escenario de los dos últimos partidos y nosotros venimos con la idea clarísima de que cada partido que nos queda tiene que asomar el colmillo y tiene que parecer esto lo que es un partido muy importante.
El Getafe té millors números a casa que fora, ha sumat 19 dels 30 punts al Coliseum i fa 4 partits que no perd com a local, 3 victòries i un empat, i el Barça no ha estat capaç de guanyar-hi en les dues últimes visites.
Partits gossos, semblava que estava més fora que dins Quique i s'ha ferrat allà al jarre com a ferro roent i allà està encara encara lluitant. Exacte, és gat vell. A més del partit de demà, a veure, de la situació de la Lliga, un parell de documents més que hem d'escoltar de Xavi, avui se li ha preguntat per diversos noms de futur, tant d'entrades com de sortides.
Sí, però no s'ha mullat. Ha reiterat que està tot obert, que fins que no es guanyi la Lliga no abordaran tot el tema de la planificació de la propera temporada. Ara bé, ha admès contactes amb el club per ampliar la seva vinculació, que ara és fins al juny del 2024.
Contentísimo, ¿no?, de que valoren el trabajo, pero bueno, yo creo que es... Hay conversaciones y hay situaciones pues que estoy en el día a día prácticamente con el presidente, con Mateo, con Jordi, hay confianza, no habrá ningún problema para entendernos. Y si las cosas van mal, pasaría lo mismo, ¿no? Pero creo que hay que centrarse primero en conseguir esta liga, que para nosotros es muy importante y nos daría mucha estabilidad, y entonces a partir de ahí concretar si es que hay que concretar una posible renovación.
Y también ha hablado de la situación de Gavi.
Yo, sinceramente, no estoy en el cerebro de los demás, pero yo creo que Gavi no sería tan feliz en cualquier otro equipo en el mundo que aquí. Aquí lo tiene todo, le valoramos, tiene 18 años, está siendo titular, y muy importante, está siendo decisivo para el equipo. Nosotros, a mí es un futbolista que me gusta, que me emociona, que es una maravilla de futbolista con 18 años, ¿no? Yo creo que su futuro, vamos, otra cosa es lo que decida él, pero su futuro pasa por el Barça, no serà tan feliç fora.
Gavi ara mateix és lliure de negociar amb qui vulgui. De fet, aquesta setmana les explicava una reunió d'Ivan de la Penya, representant de Gavi, amb el Chelsea, una informació que el seu entorn no va voler confirmar ni tampoc desmentir. Si la situació no canvia, si el Barça no és capaç d'inscriure abans el nou contracte, Gavi serà lliure l'1 de juliol.
I per cert, una novetat, demà l'equip viatja en tren.
Sí, ara... ha viatjat.
Perdó. L'equip ha viatjat avui en tren a Madrid. Mira que bé.
M'agrada això, eh? El motiu. Sí. El motiu m'agrada.
Sí, 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 ho ha explicat, Xavi, a roda de premsa.
Digues, Laia.
És una imatge que feia molts anys que no veiem, perquè els desplaçaments sempre són en avió, a excepció de Girona i Vila-real, que des de fa unes quantes temporades es fa en bus. L'equip ha sortit des de Sants amb un tren charter a 6:15 de la tarda i ha arribat a Madrid, a Totxa, a les 8:20, trajecte de 2 hores i mitja, i Xavi diu que no els afecta pràcticament en la rutina i en el descans aquest canvi de transport.
Bé, no ho hem fet abans de viatjar en tren perquè és, el trajecte és més llarg, no? És un tema de la contaminació ambiental i en aquest sentit hem cregut que era el moment ideal. Juguem demà a les 4, avui dormim a Madrid i el viatge doncs, pot ser una mica més llarg perquè no ens afectarà tant. Dormim i descansem allà i la tornada demà no tornarem de matinada, sinó que és el dia ideal per fer-ho, per tant, oberts a això també.
És una mesura per millorar la sostenibilitat, però també té un component econòmic. A partir d'ara està previst que sempre que sigui possible, que els desplaçaments siguin en tren. Dependrà, però, del lloc on es jugui. El temps ha de ser similar entre avió o tren, és a dir, es pot viatjar amb tren, per exemple, a València, a Vila-real o als partits de Madrid, i també dels horaris. Demà es pot tornar en tren perquè el partit és aviat. L'hora prevista de sortida demà és a Totxa, quan passin 10 minuts de les 8 de la tarda. Però, clar, si el partit és a les 9 de la nit, doncs possiblement ja no es pot tornar... No es pot tornar... amb tren.
No, doncs si aquest ha de ser el motiu, que benvingut sigui.
Tren charter, eh? O sigui, és un, no, de veritat, és un concepte que... No, m'agrada, però vull dir que vol charter, estàvem molt acostumats, m'agradaria que el tema aquest de tren charter es generalitzés perquè, home, que siguem conscients i que donem exemple d'aquesta forma, a mi m'agrada. Recordo Dennis Bergkamp, que havia d'anar a tot arreu amb tren perquè, com que tenia fòbia als avions, doncs hi havia alguns partits a Europa que marxava un parell de dies abans per arribar a temps.
Sí.
No em desagrada a mi.
Jo no sabia que també se li deia tren charter en aquest concepte de tenir un tren privat per tu, i és una qüestió de seguretat també, que no pots barrejar el primer equip amb tot el que això suposaria en una andana on hi hagi més gent, en un tren on hi hagi més passatgers, perquè tota l'operativa de seguretat no seria...
Sí. Està clar, està clar. Tren charter, tot sigui per nous termes, exacte. A veure, ara de seguida parlarem de la resta de les lluites a la primera divisió masculina. Però abans, encara en clau blaugrana, hem parlat de la lliga masculina, mira, ho rematem, Laia, amb la lliga femenina, perquè el Barça masculí ho té a tocar, doncs ho lliguem tangui també, perquè demà el Barça podria guanyar la lliga femenina de futbol.
Sí, avui ha fet la feina, ha guanyat 4-0 davant l'Atlètic de Madrid, el Johan Cruyff, i demà, com dius, pot ser campió ja de lliga de manera matemàtica. Avui, doblet d'Aitana, golaç de Graham Hansen i Diana també de la jove Vicky López, i ara pendents del que passi demà a Sevilla a partir de les 6 de la tarda. Si el Madrid no guanya el camp del Betis, el Barça serà matemàticament campió de lliga, la quarta consecutiva i la vuitena de la història. Avui, partit de menys a més i bon rodatge per les semifinals de Champions. Declaracions de Bruna Vilamala, que aquesta setmana ha renovat fins al 2026 i avui ha tingut una mitja horeta de joc.
És veritat que la primera part ens ha costat una mica més. També veníem de 2 setmanes de seleccions, la gent havia jugat bastants minuts, que no és excusa, però sí que és veritat que després de seleccions potser costa una mica tornar a entrar en la dinàmica de l'equip, però ho hem agafat molt ràpid. A la segona part crec que ho hem solucionat bastant ràpid, hem agafat les bones sensacions que necessitàvem de cara al partit contra el Chelsea i ens veiem preparades, amb confiança i confiant en el nostre equip, en que si fem les coses bé, doncs tenim opcions de passar a l'eliminatòria.
Avui, 11 molt titular, amb excepció de Marta i Vicky López, que han sortit d'inici. Giraldez ha donat descans a Lucy Brons. Ha jugat una estoneta a l'anglès a la segona part perquè és una de les jugadores que va més justa, i també Giraldez ha tingut en compte les que han jugat i les que no amb les seves seleccions. I avui, important també, després de més de 2 mesos ha reaparegut Marion, ha tingut 28 minuts, ha estat a punt de marcar, ha enviat una falta al travesser. Demà i dilluns festa, i després ja tots els sentits posats en les semifinals de la Champions. Dissabte que ve, a 2:15, l'anada Stamford Bridge, i la tornada, recordem, dijous 27 a 6:45 de la tarda al Camp Nou. En cas que demà el Madrid no guanyi i, per tant, que el Barça sigui campió, l'equip es reunirà per celebrar-ho i també per fer caliu davant el repte que hi ha per ara en endavant, que és classificar-se per la quarta final de la Champions de la història.
És clar, dèiem abans, i ho lliguem amb això, en donar valor als títols, doncs en aquest exemple...
Sí, però és que escoltava la Laia i ho estava pensant, dic, ostres, donem per suposat que el Barça ha de guanyar la Lliga, no és només el què, sinó el com, sense perdre un partit des de fa, no sé, gairebé 60, em sembla que són...
Em porten ara 57, si no m'he descomptat.
Una bestiesa. Sí. Per tant, s'ha de celebrar, sí, però també entenc aquesta obsessió que s'ha generat en els darrers anys per guanyar la segona Champions, no? Per tant, amb contenció, però se li ha de donar valor al que està fent aquest equip, perquè, clar, ja no només el com, les xifres, sinó és que estàs dominant amb mare ferro també gairebé el futbol europeu amb aquesta salvatat de la Champions, de tornar a guanyar la final, no?
L'únic problema d'aquestes xifres que són espectaculars és que et passi com a l'handbol.
Sí. Correcte.
Què va passar?
Que no tinguis competitivitat.
A les lligues les guanyaves amb tots els partits guanyats i després anaves a Europa i paties. I et pot passar. I jo per això prefereixo demà que el Madrid guanyi, que el Barça la Lliga la pugui guanyar al terreny de joc i la pugui celebrar amb l'afició, perquè si no també quedarà una miqueta com...
Yeah.
Clar, guanyes la Lliga demà, que sí, que et pots reunir, com m'ha dit la Laia, que fa caliu, però ja no tindràs a l'afició que la tens cada dissabte o cada diumenge al Johan. Tens un partit que et jugues la vida el dissabte que ve. Per tant, jo crec que el millor seria que demà el Madrid faci els deures, guanyi, el Barça estigui centrat en les semifinals i ja tindrà temps per guanyar aquesta Lliga.
Sí, tu també, Ferran?
Sí, sí, perquè normalment aquestes coses et despisten una mica.
Que és que la celebració...
El que passa que hi ha un match ball també la setmana que ve enmig de l'anada i la tornada. Però Giraldez és partidari de l'opinió vostra, guanyar-la al terreny de joc.
Quedem molt
deslluïda. Jo, un apunt, ja sé que són... Cada equip té la seva dinàmica i el calendari és el que és. Però, si no m'equivoco, la roda de premsa de Xavi de dissabte que ve és a 1:30, que és
correcte.
El mateix moment, sí, que juga el Barça contra el Chelsea. Mm. No sé si el club faria bé a canviar aquesta hora.
Jo crec que sí. Jo crec que sí, des d'aquí, ja ho dic. I és la meva opinió, però és que no hi ha dubte.
Bueno, i avui també ha coincidit.
Per a mi no hi ha cap mena de dubte. Ja està, vull dir, no costa, des del meu punt de vista, no sé quina...
Bueno, jo crec que bàsicament és dinàmica. O sigui,
no, val,
però la dinàmica del primer equip és les rodes de premsa dissabte a la 1 del migdia, quan hi ha el...
La dinàmica és que quan juga, com que el Barça juga a les 4... No és veritat.
Juga un quart de 5 de la tarda, com aquesta setmana, i la roda de premsa ha estat dissabte a la 1 del migdia. Això és el que hauria de passar la setmana que ve. I en cas que et coincidís perquè el partit també fos a la 1, canviar-ho per respecte, perquè si fos al revés no passaria.
No, és que el que anava a dir és que tenint en compte que el... Jo avui ho entenc, aquesta dinàmica, perquè després agafen el tren avui i marxen, però la setmana que ve no marxaran. Mm. Per tant,
la setmana que
ve el Barça i quan acabi l'entrenament faci la roda de premsa, que seran
les
5 de la tarda o les 6, que hi haurà...
Perquè avui han entrenat per la tarda al Barça, però la setmana que ve no. Entrenen a les 11 i a la 1:30 la roda de premsa.
Per mi, ja et dic, les rutines estan molt bé, etcètera. Jo crec que no costa res.
Giraldez fa les rodes de premsa a les 10 del matí.
I ja està. I és que és per mi hauria de ser...